L'exjugador del Barça, Dani Alves, ha estat detingut i traslladat davant la jutgessa per declarar acusat d'agressió sexual. El futbolista, que actualment juga a la Lliga Mexicana, ha anat a Barcelona per declarar davant dels Mossos per una denúncia per tocaments el 30 de desembre a la discoteca Sutton. Ara la jutgessa d'instrucció 15, que porta el cas, haurà de decidir si pren mesures cautelars. I els Mossos d'Esquadra han detingut la parella de la dona que dimecres va aparèixer morta amb un ganivet clavat a l'estómac a casa seva a Balaguer. Finalment, els Mossos han detingut l'home en trobar signes de criminalitat. La paeria de Balaguer ha convocat ara mateix a la una a la plaça Mercadal un minut de silenci on assistirà també la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge. I el sector del taxi se suma als dels professors i als dels metges i també farà vaga aquest dimecres 25 de gener amb l'objectiu de col·lapsar Barcelona, diuen. Aquesta primera aturada serà la prèvia de la mobilització del 31 de gener i fins al 3 de febrer, en què els taxistes ja han advertit que bloquejos coincidint amb la Fira ICE de l'audiovisual que se celebrarà a la Fira de Barcelona. I l'Aran i la Generalitat de Catalunya aproven un traspàs de 4,1 milions d'euros per a destinar diverses qüestions d'interès del territori. Ha sigut aquest matí a la comissió bilateral entre totes les institucions. Guida de Televisió.
D'aquesta trobada s'ha acordat el traspàs d'una partida de 4,1 milions d'euros que anirien destinats a diversos sectors de gran importància de l'Aran. El que més es valora per part del govern aranès serien els 200.000 euros en matèria de política lingüística per a la defensa, promoció i protecció de la llengua aranesa. Des de la Generalitat expliquen que aquest nou conveni mostraria el seu compromís amb l'aranès. Per la seva part, el Consell ha explicat que aquests diners els invertiria en realitzar campanyes de promoció digitals per al coneixement i difusió de la llengua. D'altra banda, també s'han aprovat nous convenis per a qüestions sanitàries vinculades amb el benestar emocional o la promoció també d'esportistes del territori. Aquest traspàs econòmic va totalment lligat a l'aprovació de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, que si no aprova el govern català la seva pròpia partida, es prorrogaran els pressupostos del 2022 del Consell General sense possibilitat d'accedir a aquests nous fons ni a l'increment que tenien previst de cara a aquest any, que situava el pressupost aranès en gairebé 42 milions d'euros, un rècord històric.
I en cultura, la jornada Vulnerarts posa en valor les arts i la cultura com a motor de transformació social. Tindrà lloc el 3 de febrer al Tinglado 1 del Port de Tarragona. Tarragona, Ràdio Cristina Artacho.
Vulnerarts s'emmarca dins el projecte Mutare de la Fundació Carulla. La directora general de la Fundació, Marta Esteve, ha explicat que Mutare és un espai d'intel·ligència col·lectiva, reflexió i acció que treballa per millorar la vida de les persones des d'una perspectiva cultural, educativa i assistencial. Concretament, ha afegit que la jornada Vulnerarts fa èmfasi en com les arts poden donar resposta a situacions de vulnerabilitat que viuen persones en risc d'exclusió social. Esteve ha detallat diverses activitats de la jornada, com una experiència immersiva en persones amb trastorns de salut mental o un espai de cocreació per veure què cal fer en l'àmbit tarragoní perquè que les arts millorin la vida de les persones sigui una realitat.
La idea és generar un coneixement propi de la ciutat per veure què cal fer perquè les arts millorin la vida de les persones sigui una realitat.
La jornada Vulnerarts ja es va dur a terme a Barcelona el passat juliol i arriba a Tarragona en la que és la seva primera itinerància, amb el suport de les conselleries d'Educació i Cultura de l'Ajuntament.
I en esports, el Barça serà als quarts de final de la Copa del Rei després d'eliminar ahir el Ceuta als vuitens per 0-5. La victòria apareix després de dues temporades sense superar els vuitens de la Copa. I pel que fa al temps, Protecció Civil, d'acord amb la previsió del Meteocat, ha desactivat els plans Bencat i Neucat.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon divendres 20 de gener de 2023. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Divendres 20 de gener, pendents del sorteig de la Copa del Rei de Futbol, que comença ara a aquesta hora i en què el Barça, que hi va golejar el Ceuta 0-5, espera rival per als quarts de final. Els blaugranes es poden enfrontar a la Real Societat, a l'Atlètic Club de Bilbao, els dos bascos, al Sevilla, a l'Osasuna, a l'Atlètic de Madrid, al València i al Real Madrid, que ahir va remuntar un 2-0 a Villarreal per acabar passant de ronda. Va guanyar 2-3 el conjunt blanc. I avui també hem de parlar de la Supercopa d'Espanya femenina, perquè el Barça, malgrat partir més al compte i jugar més d'una hora amb una jugadora de menys, va acabar superant 3-1 a la pròrroga al Real Madrid i jugarà diumenge una nova final per sumar el que seria el primer títol de la temporada. Futbol, però també bàsquet, vòlei, waterpolo, futbol sala i més. Tot això avui en joc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què hem estat pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Sergi Crusell. Sergi, bon dia. Comencem amb una qüestió judicial. L'exfutbolista del Barça, Dani Alves, detingut i pendent de les mesures que convingui el jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona per l'acusació d'agressió sexual.
Alves ha declarat avui davant dels Mossos d'Esquadra a la comissaria de les Corts per un cas d'agressió sexual a la discoteca Sutton de Barcelona. L'exjugador del Barça ha estat traslladat en qualitat de detingut fins a la Ciutat de la Justícia, on ha declarat davant de la jutgessa que haurà de decretar les mesures cautelars a l'espera que arribi al judici.
En clau esportiva, pendents del sorteig dels quarts de final de la Copa del Rei, que ha de començar a aquesta hora a la una. El Barça, l'únic català que queda viu a la Copa, es pot enfrontar, com dèiem, a la Real Societat, al Sevilla, l'Atlètic de Madrid, l'Osasuna, l'Atlètic de Bilbao, al València i al Real Madrid, que ahir va remuntar un 2-0 per eliminar el Villarreal.
Ahir el Barça va guanyar 0-5 al camp del Ceuta amb gols de Rafinha, Kessié, Ansu Fati i Lewandowski, que van fer dos. El partit d'ahir també va servir perquè el davanter del juvenil Ángel Alarcón debutés amb el primer equip. Els quarts de final de la Copa del Rei es jugaran la setmana que ve, els dies 24, 25 i 26 de gener, també a partit únic.
El Barça que van jugarà diumenge al camp del Getafe, partit de Lliga, recordem, sense Memphis Depay, que ja s'entrena, tot i que no ho ha fet oficial cap dels dos equips, amb l'Atlètic de Madrid. El Girona també jugarà diumenge a les dues al camp del Villarreal i l'Espanyol també rebrà, en aquest cas demà, dissabte, un 4:15 al Betis. En categoria femenina, com dèiem, el Barça pateix, però ja és a la final de la Supercopa d'Espanya.
Les blaugranes van superar 3-1 al Real Madrid a la semifinal d'ahir després d'una pròrroga i de jugar més d'una hora amb una futbolista menys per l'expulsió d'Irene Paredes per doble groga al minut 59. El Barça va ser superior tot el partit, però no va materialitzar les ocasions que va tenir i el Madrid va acabar empatant el gol inicial de Claudia Pina. A la pròrroga, primer Mariona de penal i després Salma Parayuelo van donar la victòria i la classificació per a la final al Barça.
Diumenge a les 12 del migdia serà aquesta final, també des de Mèrida, la final d'aquesta Supercopa d'Espanya en què el Barça s'enfrontarà a la Real Societat, entrenada per la catalana Natàlia Arroyo. Dimecres que ve, a la jornada intersemanal de Lliga, tindrem un derbi entre Barça i Levante Les Planes en bàsquet. Bona victòria ahir del Barça a Vitòria.
L'equip de Sergi Sikevicius va superar el Baskonia 78-85 a la 20a jornada de l'Eurolliga masculina. Iguala al capdavant de la classificació el Fenerbahçe i el Madrid, que encara ha de jugar avui a la pista d'Olympiacos. De fet, si avui guanyen els grecs, hi haurà un quàdruple empat al top de la màxima competició continental.
El Barça que torna a jugar diumenge al migdia al Palau contra el Bilbao Bàsquet. Girona i Joventut també jugaran diumenge i demà se la juga el Baxi Manresa.
Els manresans, necessitats de victòria, reben el Nou Congost a l'Unicaja de Màlaga. Demà a 9:15 del vespre, el Manresa tanca la classificació a l'ACB amb 3 victòries després de 16 jornades.
Per cert, dilluns al migdia tindrà lloc el sorteig de la Copa del Rei de bàsquet que es disputarà a l'Olímpic de Badalona del 16 al 19 de febrer amb dos equips catalans, el Barça i la Penya, que a més serà l'equip anfitrió, com dèiem. I un últim punt de bàsquet, avui l'ICG Força Lleida tanca la primera volta de la Lliga Leport.
Els lleidatans reben a l'Espai Fruita Barris Nord a l'Ourense a les 9 de la nit. Després de perdre la setmana passada contra el CUE al Juaristi, l'equip de Gerard Encuentra es vol retrobar amb la victòria avui contra el conjunt gallec, equip de la part baixa.
En futbol sala, ara volíem dir, avui hi ha jornada per als dos equips catalans de la primera divisió masculina.
El Barça visita el Córdoba a 9:15 i un quart d'hora després l'Indústria Santa Coloma rep el Jaén, amb qui també s'enfrontarà a la Copa del Rei la setmana vinent. Els blaugranes són líders a 4 punts més que el Palma i els colmenys són 11ens a un punt de les places de play-off pel títol.
En waterpolo, un resultat d'ahir de la divisió nord femenina.
Victòria del Sant Andreu a Cantoda contra el Catalunya per 8-16 en un partit pendent de l'onzena jornada.
En hoquei herba, el Mundial masculí que s'està disputant a l'Índia, la selecció espanyola farcida de catalans amb 10 dels catalans de tot l'estaf, tanca la primera fase amb derrota.
Espanya va perdre contra Anglaterra 0-4, malgrat que ja estava classificada per als vuitens de final. S'enfrontaran a Malàisia diumenge a les 12 del migdia.
I últim punt, ahir va arrencar a Espot, a l'estació pallarenca, el Mundial de Paraesquí.
La competició, que s'allargarà fins al diumenge 29, comptarà amb la participació de 87 esportistes de 26 països. El Mundial compta amb 6 disciplines, slàlom, slàlom gegant, alpí combinat, supergegant, descens i slàlom paral·lel. A mitjans de març se celebrarà, en aquest cas a la Molina, el Mundial de Parasnowboard, organitzat també per la FIS, la Federació Internacional d'Esquí.
I com cada divendres, toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte tindrem molt bàsquet i futbol, Sergi.
Des d'un quart de set de la tarda, bàsquet de Lliga EVA, les televisions locals i a Xala amb el partit entre el Martinenc Bàsquet i el Navas Biscola, amb connexions amb els partits també d'EVA, entre el Baix Òptic Esteixidor contra el Plus Ultra Seguro Rosé, el que enfrontarà el Club Bàsquet Martorell i el Club Bàsquet Vic Universitat de Vic, i el quart Germans Cruz contra la Unió Esportiva Mataró OMS. I en exclusiva per la plataforma de streaming, des de les 4 de la tarda es podrà seguir el partit de la Divisió d'Honor Juvenil de Futbol entre el Sabadell i el Badalona.
Això serà dissabte, demà i diumenge també tindrem futbol, handbol i rugbi.
A les 12 del migdia es podrà veure en exclusiva per Xala el partit de la Divisió d'Honor Masculina de Rugbi entre la Unió Esportiva Sant Boiana i el Recoletas Burgos Universitat de Burgos al Valdir i a Leu. I ja a la tarda, futbol de Primera Catalana, amb el partit entre el líder del grup 3, el Reus Futbol Club Redis, i el Catllar, que es troba a mitja taula. Es podrà veure a les televisions locals i a Xala a les 4 de la tarda. I ja a partir d'un quart de set, en vol amb l'enfrontament entre el CAC 7 Balomano Granollers i el Sant Vicenç de la Lliga Catalana Juvenil Femenina.
Divendres 20 de gener, comencem parlant de futbol. Ara mateix està tenint lloc el sorteig dels quarts de final de la Copa del Rei. Ja ha començat l'acte, però encara no el sorteig, encara no han tret cap bola, on anirem informant. L'eliminatòria també serà partit únic, aquests quarts de final, i es jugarà la setmana que ve, entre els dies 24, 25 i 26 de gener, de dimarts a dijous de la setmana que ve. Ja només queden equips de primera. L'únic català, el Barça, que ahir va superar el Ceuta 0-5. Ara en parlarem, es pot enfrontar a la Real Societat, al Sevilla, l'Atlètic de Madrid, Osasuna, Atlètic Club de Bilbao, València i Real Madrid, que ahir finalment va remuntar un 2-0 en contra el camp del Villarreal per acabar guanyant 2-3. Com dèiem ahir, bona victòria del Barça, un Barça força solvent que, tot i que la primera meitat va costar, la segona va anar caient els gols, que demostraran la diferència de categoria amb el rival d'ahir, el Ceuta. Rafinha, un dels més destacats, va fer el primer a les acaballes de la primera meitat, i ja la segona Lewandowski va fer el segon, diumenge serà titular, ja ho va anunciar Xavi, el tercer, que sí, el quart, i el polonès Robert Lewandowski, sancionat pels dos propers partits de Lliga, va completar el seu doblet amb el 0-5. Escoltem la valoració del tècnic Xavi Hernández, satisfet amb el seu equip.
Per sobre de tot, destacaria l'actitud de l'equip, no? Crec que ha estat molt bé, agressius, ha tingut una actitud molt bona i això és molt important per nosaltres. Teníem ja l'experiència del partit de l'Intercity, que quan baixes el nivell d'activació et poden passar per sobre. Avui hem concedit pràcticament molt poc. Partit amb molta solvència de l'equip, demostra l'equip que té ganes, que té fam i que no és fàcil venir a jugar a camps com aquest, no? Es poden complicar, ells extramotivats, però crec que hem estat molt solvents, molt serios, molt professionals i per això el resultat, i estem a quarts de final, que estem contents. Demostrem que tenim gran plantilla, també.
El Barça, que abans d'afrontar els quarts de final d'aquesta Copa del Rei, la setmana que ve, visitarà diumenge el camp del Getafe a 7:15 en partit de Lliga. L'Espanyol, que va caure eliminat dimecres, recordem, a la Copa contra l'Atlètic Club de Bilbao, rebrà demà mateix el Betis, un quart de 5 al RCD Stadium. Aquesta tarda farà la roda de premsa prèvia al tècnic Diego Martínez. I el Girona visitarà diumenge la Ceràmica per jugar contra un Villarreal que, com dèiem ahir, es va veure remuntat contra el Madrid, per dia 10 també a la Copa. I en categoria femenina va tocar patir, però el Barça ja és a la final de la Supercopa d'Espanya després de superar el Real Madrid ahir a la semifinal. Ho va fer després d'una pròrroga i després de jugar més d'una hora amb una futbolista menys per expulsió per doble groga d'Irene Paredes, que no podrà jugar diumenge a la final. El tècnic Jonathan Giralez destacava el mèrit que tenia la victòria.
Té molt mèrit guanyar qualsevol partit de futbol. Té més mèrit encara si guanyes el Real Madrid i amb una jugadora menys. Jo crec que hem estat molt superiors durant tot el partit, amb 11 i amb 10 jugadores. Hem tingut la sensació de que, sí, amb l'1-1 la cosa es complicava, però la reacció de tot l'equip crec que ha estat excel·lent i té molt mèrit guanyar. Guanyar contra el Madrid, classificar-se cap a la final i estar pràcticament una hora de partit jugant amb una jugadora menys i amb la mentalitat, amb l'actitud, amb la predisposició de continuar atacant. Crec que és el que més mèrit té de tot.
I en aquest mateix sentit es va expressar després del partit una de les titulars blaugranes ahir, Claudia Pina. L'escoltem.
Creo que al final no hemos sentenciado en la primera parte porque creo que hemos sido muy superiores. Apenas nos han llegado. Y bueno, la segunda parte nos empiezan a llegar cuando nos quedamos con una menos. Y nada, creo que el equipo aún así ha dado la talla, ha estado al nivel y ni con una menos han podido con nosotras.
A Claudia Pina, una de les golejadores, la que va fer l'1-0. Diumenge a les 12 del migdia, la final d'aquesta Supercopa d'Espanya femenina, també a Mèrida, contra la Reial Societat, dirigida per l'entrenadora catalana Natàlia Arroyo, un dels equips que ha complicat més aquesta temporada a les blaugranes a la Lliga. Parlem ara de bàsquet. Bona victòria del Barça i a Vitòria, la pista del Baskonia, en l'onzena jornada de l'Eurolliga masculina, que situa els blaugranes al capdavant de la classificació amb 13 victòries, les mateixes que el Fenerbahçe i que el Real Madrid, que encara ha de jugar avui el seu partit a la pista d'Olympiacos. De fet, si guanyessin els grecs, la jornada acabaria amb un quàdruple empat al top d'aquesta Eurolliga. Ahir el Barça, que recuperava Satoranski després de 15 dies i no va poder comptar ni amb Vesely amb grip ni amb Oriol Paulí amb gastroenteritis, va pujar el nivell de la defensa en molts trams de partit, el que li va permetre, com deia, acabar guanyant 78-85 a un Baskonia en bon moment de forma. El tècnic Sara Jessica Bijus destacava el paper de la segona línia de la banqueta.
Había muchísimas mucho mejor defensa por nuestra parte, ¿no? Yo creo que Rocas, Oscar y Alex sobre todo han hecho unas faltas tácticas en un momento justo para parar un poco el ritmo de Baskonia y bueno, nuestro banquillo ya está jugando un mes a un nivel muy alto y bueno, ojalá esto siga así.
El proper partit per als blaugranes serà diumenge al migdia, al Palau contra el Bilbao, en Lliga ACB. La setmana que ve tindrem clàssic d'Eurolliga, Real Madrid-Barça, amb el liderat en joc, com dèiem. Tornant a l'ACB, el Bàsquet Girona també jugarà diumenge al migdia, en aquest cas a la pista del Granada, i el Joventut rebrà l'Olímpic diumenge també a la tarda al Gran Canària. L'únic dels catalans que juga demà mateix, dissabte, en aquesta 17a jornada de Lliga Endesa, és el Baxi Manresa, que necessita començar a sumar victòries per sortir de la part baixa i que rebrà demà, a partir de 8:45, a l'Unicaja de Màlaga. Previ des de Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
El Baxi Manresa rep demà l'Unicaja de Màlaga al Nou Congost amb la necessitat de tornar al camí de la victòria. No ho tindrà fàcil perquè s'enfronta al cinquè classificat, l'equip malagueny que acumula 9 victòries en els últims 11 partits de Lliga Endesa. La darrera contra el Breogán amb contundència per 100-66. En canvi, l'equip manresà és penúltim en posicions de descens i acumula 3 derrotes consecutives. La última victòria és a casa el 30 de desembre contra el Bàsquet Girona. Per conèixer una mica més l'Unicaja, el seu líder estadístic és Dylan Osetkovski, amb 11 crèdits de valoració, tot i que el màxim anotador és Tyson Carter, un Unicaja de Màlaga que té jugadors i entrenador en passat manresà, per exemple, Ivonne Navarro va ser l'entrenador de l'ICL Manresa i també Jankuba Sima, que va jugar la temporada passada i els últims 4 anys a Manresa. També tornarà demà al Congost el pivot David Kravish, que també va jugar una temporada al club català. En el bàndol manresà, el base Dani Pérez ha fet 2 molt bons últims partits, el darrer repartint 12 assistències assistències per convertir-se en el jugador que més assistències ha fet en tota la història del club. Tot i això, el nou Congost al marge es va esgotant, l'equip és penúltim i no guanya. La bona notícia és que va millorant el joc i que encara queda tota una segona volta. En principi, Pedro Martínez té tota la plantilla a disposició, menys el pivot Babatunde Olomuyiwa, que segueix recuperant-se de l'operació de fascitis plantar. El partit serà demà al nou Congost a 8:45 del vespre.
Gràcies, Pol. A la Lliga Femenina, demà a la tarda tenim un Guernica Unigirona i un Cadí la Seu Benvibre, el Barça Sant Feliuenc, que rebrà diumenge el Joan Carles Navarro al Leganés. I tornant a la categoria masculina, la Lliga Leport, avui l'ESG Força Lleida es vol refer de la derrota de la setmana passada contra el Cuel, Juaristi, rebent a casa a l'Ourense, un equip de mitja taula. Els lleidans són cinquens, amb 11 victòries i 5 derrotes, i no es volen desenganxar de la part alta. Escoltem el tècnic Gerard Encuentra.
Bé, l'Ourense, que fa poc ha canviat l'entrenador, tenen com energies renovades, han incorporat un parell de jugadors de molta qualitat, també són un equip amb un pressupost alt, no? I que pues, fins ara estava competint per la zona de baix, però és cert que els últims partits ha millorat molt i bueno, pues nosaltres hem de pensar molt en nosaltres també, hem d'intentar agafar bones sensacions. Sabem que aquí a casa pues, tenim el suport de la nostra gent i ens ajuda molt, però no és un partit fàcil ni molt menys.
Aquest vespre, l'ICG Força Lleida Club Ourense Baloncesto, a les 9 al pavelló Espai Fruita Barris Nord, i un resultat d'ahir també en bàsquet a la Lliga EVA, victòria clara ahir del filial de la Penya, el Joventut B, 81-64 contra el Castelldefels, en el partit avançat de la 14a jornada. Handbol, i aquest cap de setmana tenim derbi tarragoní a la Superliga 2 masculina entre Torredembarra i Tarragona, Sant Pere Sant Pau, dos equips que arriben amb objectius ben diferents. Els locals lluiten per sortir de la part baixa, mentre que el Sant Pere i Sant Pau vol continuar sumant per atrapar el líder, l'Illa Grau de Castelló. El duel començarà diumenge a les 5 de la tarda, i demà el Rodi Balafia Lleida, que es troba a la mitja taula, rep el Saragossa, un equip també de la part baixa. La prèvia des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
La darrera victòria va ser a la pista del Xàtiva en l'anterior jornada i per 2-3. Victòria important no només per seguir immers en la lluita pel top 5 de la classificació, sinó també pel fet de ser fora de casa i davant un equip de la zona privilegiada de la taula classificatòria. Aquest dissabte l'escenari és ben diferent i el Rodi Balafia Volei rep a l'actual penúltim classificat del seu grup de Superliga 2, el Saragossa. Ho farà el Juanjo Garra de Lleida, un pavelló on Sergi Mirada, l'entrenador dels lletans, té clar que l'equip ha de sumar una victòria aquest cap de setmana.
El grup ve ben engrescat per jugar contra Saragossa, que és un equip que va penúltim, però que malgrat anar penúltim és un equip que té dos molt bons jugadors, un bon punta i un bon oposat que són bastant contundents i que haurem de treballar molt fort per poder-los aturar, i sobretot recuperar el que és el nostre fortí, que és el Juanjo Garra, que recordem que l'últim partit de Lliga va vindre Sant Roque i ens va arrebatar els nostres 3 punts.
El Rodi Balafia Volei ST amb 18 punts. El partit contra el conjunt aragonès aquest dissabte a les 4 de la tarda.
Gràcies, Sergi. En pàdel, un apunt, us ho explicàvem ahir. Barcelona i Reus tornaran a acollir un cop més aquest any proves del circuit de World Padel Tour. La capital catalana serà la seu dels Master Final, al Palau Sant Jordi, del 14 al 17 de desembre, mentre que la capital del Baix Camp acollirà un Open 500 del 27 de març al 2 d'abril. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
Del 27 de març al 2 d'abril, Reus acollirà el Tau Ceràmica Reus Costa Daurada Open 2023, el cinquè torneig de la temporada del World Padel Tour i el primer que es jugarà a l'estat espanyol. En 8 dies es jugaran 150 partits amb 240 esportistes, 72 parelles masculines i 48 de femenines. Aquestes són les xifres d'un esdeveniment que per segon any consecutiu tindrà lloc a Reus gràcies als 200.000 euros que hi destinen entre la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament a parts iguals. Segons les dades de l'any passat, l'esdeveniment esportiu va deixar el 2022 un impacte econòmic per a la ciutat de més d'un milió i mig d'euros.
Gràcies, David. I avui, aquest divendres, dona el tret de sortida a la 22a edició de la Mostra de Muntanya i Aventura, que se celebra a Figueres, a l'Alt Empordà, fins al 28 de gener. Una mostra que enguany reforça l'aposta per exposar referents nacionals i també internacionals. Més detalls de Ràdio Vilafant, Josep López.
Organitzada pel Centre Excursionista Empordanès, la 22a edició de la Mostra de Muntanya i Aventura de Figueres portarà enguany convidats i mostrarà pel·lícules i documentals de referència, i prou d'això són les activitats que se celebren avui. I és que avui el Manresa de David Palma de Pelut, conegut en el món de l'escalada per les seves activitats d'escalada artificial, realitzarà dues xerrades. Una serà pel públic en general a les 9 de la nit a la CATE i una altra serà pels alumnes d'instituts a 2:15 del matí al Teatre al Jardí. Tot plegat es fa amb la voluntat de fer arribar al món de la muntanya i l'aventura a tothom. Albert Bagué és membre de la comissió organitzadora.
Creiem que és molt important doncs, poder arribar a un nivell de societat que potser no està tan enfocada en la muntanya, sinó doncs, alumnes d'instituts que potser no freqüenten aquests espais. Llavors, gràcies a aquestes sessions, doncs, que hi hagin infants i adolescents que puguin conèixer realitats diferents.
En aquest sentit, a la mostra també hi seran presents escaladors professionals com ara Caroline Cebaldini i James Pearson, que el divendres 27 a les 9 de la nit a la CATE parlaran sobre el seu projecte Once Upon a Climb. A més, enguany el Centre Excursionista Empordanès també ha apostat per les ponències de proximitat, com la que farà el Centre Excursionista Massanetenc per parlar sobre la restauració de l'ermita del Fau. A la vegada, la mostra d'enguany també compta amb la presència de l'exposició de fotografies de Mont Fotofest i un concurs d'Instagram.
Gràcies, Josep. I un parell de punts abans d'acabar. Estem pendents del sorteig de la Copa del Rei de futbol. En aquest cas, no sé si podem sentir el sorteig. Encara no ha sortit la boda del Barça.
Ja havia participat en la prèvia,
el sí, com
de València, que també pregunten per aquesta eliminatòria.
Policia també.
Uruguaià.
Digamos, anterior ahí...
El Barça que jugarà contra la Real Societat, encara no ha sortit la bola del Barça, però ja sap perquè és l'última que encara queda de sortir, encara queda per definir si jugarà al Camp Nou, en aquest cas a l'Spotify Camp Nou a casa o al camp de la Real Societat a Sant Sebastià. Sí que tenim confirmats els emparaments entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, en aquest cas al Bernabéu, Osasuna, Sevilla, al Sadar i València, Atlètic Club de Bilbao. Aquests són els tres emparellaments que queden a banda d'aquest el Barça Real Societat. Ara mateix està traient la bola del local, de l'equip local, que s'enfrontarà, en aquest cas, al Barça. Per tant, jugarà al Barça. El Barça que s'enfrontarà a la Real Societat a l'Spotify Camp Nou en aquests quarts de final a partit únic, com dèiem, a casa. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Colomina i el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i hi van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.
sabies que...
Per què esmorzes sempre el mateix? Les opcions no falten, però malgrat una elecció molt àmplia, el 68% de les persones segueixen un mateix patró cada matí, menjant exactament les mateixes coses per esmorzar. Sovint és més una qüestió de rutina, atesa que l'esmorzar es converteix també en una part integral de l'agenda. Si esmorzes sempre el mateix, integrem aquest moment al nostre dia a dia. Però també hi ha una altra raó. Esmorzar amb els ingredients habituals ajuda a no forçar gaire el cervell. Un truc que ens permet pensar el mínim possible i, per tant, no cansar el nostre cos innecessàriament a les primeres hores del matí, quan, a més, moltes són les persones que van adormides i tampoc volen perdre temps pensant en què esmorzar. Una cosa semblant passa també amb la rutina dels que solen preparar amb anticipació la roba que es posaran cada dia. De fet, prendre decisions és molt esgotador per al nostre cervell, fins i tot quan es tracta de les menys exigents, com què posar-se o, precisament, què esmorzar.
Bon dia i bon divendres 20 de gener de 2023. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Divendres 20 de gener, el Barça s'enfrontarà a la Reial Societat als quarts de final de la Copa del Rei i ho farà a casa, a l'Spotify Camp Nou, un factor clau per aquesta eliminatòria que torna a ser a partit únic, que es disputarà la setmana que ve entre el 24 i el 26 de gener. Els altres emparellaments seran Madrid Atlètic de Madrid, derbi madrileny al Santiago Bernabéu, Osasuna Sevilla, València Atlètic de Bilbao. Tot seguit en parlarem també de la Supercopa d'Espanya, de femenina en aquest cas, perquè el Barça, malgrat patir ahir més del compte i jugar més d'una hora amb una jugadora menys, va acabar superant 3-1 al Madrid a la pròrroga i jugarà diumenge una nova final per sumar el que seria el primer títol de la temporada de futbol, però també bàsquet, vòlei, waterpolo, futbol sala i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Sergi Cursell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
Abans de la qüestió esportiva, una qüestió judicial. L'exfutbolista del Barça, Dani Alves, detingut i pendent de les mesures que convingui el jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona per l'acusació d'agressió sexual.
Alves ha declarat avui davant dels Mossos d'Esquadra a la comissaria de les Corts per un cas d'agressió sexual a la discoteca Sutton de Barcelona. L'exjugador del Barça ha estat traslladat en qualitat de detingut fins a la Ciutat de la Justícia, on ha declarat davant de la jutgessa que haurà de decretar les mesures cautelars a l'espera que arribi el judici.
En clau esportiva, com dèiem, ja coneixem els emparellaments pels quarts de final de la Copa del Rei. El Barça, l'únic català que queda viu a la Copa, s'enfrontarà a la Reial Societat, en aquest cas a casa, a l'Spotify Camp Nou, aquesta eliminatòria partit únic. Els altres emparellaments seran Madrid Atlètic de Madrid, Osasuna Sevilla i València Atlètic de Bilbao.
Ahir el Barça va guanyar 0-5 al camp del Ceuta amb gols de Rafinha, Kessié, Ansu Fati i Lewandowski, que en va fer dos. El partit d'ahir també va servir perquè el davanter del juvenil Ángel Alarcón debutés amb el primer equip. Els quarts de final de la Copa del Rei es jugaran la setmana que ve, els dies 24, 25 i 26 de gener, també a partit únic.
El Barça, que abans jugarà diumenge al camp del Getafe, partit de Lliga, Girona també jugarà diumenge, aquest cas a les dues al camp del Villarreal, i l'Espanyol rebrà demà a un quart de cinc al Betis. En categoria femenina, el Barça pateix, però ja és a la final de la Supercopa d'Espanya.
Les blaugranes van superar 3-1 al Real Madrid a la semifinal d'ahir, després d'una pròrroga i de jugar més d'una hora amb una futbolista menys per l'expulsió d'Irene Paredes per doble groga al minut 59. El Barça va ser superior tot el partit, però no va materialitzar les ocasions que va tenir i el Madrid va acabar empatant el gol inicial de Claudia Pina. A la pròrroga, primer Mariona de penal i després Salma Parayuelo van donar la victòria i la classificació per a la final al Barça.
Diumenge a les 12 del migdia, també des de Mèrida, serà aquesta final de la Supercopa d'Espanya, en què el Barça s'enfrontarà a la Reial Societat, també com en el cas del masculí, en aquest cas a la Copa del Rei. El femení serà a la final de la Supercopa d'Espanya, a la Reial Societat, que entrena la catalana Natàlia Arroyo. Dimecres que ve, a la jornada intersemanal de Lliga, de la Lliga F, tindrem un derbi entre Barça i Levante Les Planes. En bàsquet, ahir bona victòria del Barça a Vitòria.
L'equip de Sara Jacikevicius va superar el Baskonia 78-85 en la 20a jornada de l'Eurolliga masculina. I igual al capdavant de la classificació, el Fenerbahçe i el Madrid, que encara ha de jugar avui a la pista d'Olympiacos. De fet, si avui guanyen els grecs, hi haurà un quàdruple empat al top de la màxima competició continental.
El Barça que torna a jugar diumenge al migdia, el Palau contra el Bilbao Bàsquet, Girona i Joventut també jugaran diumenge i demà se la juga el Baxi Manresa.
Els manresans, molt necessitats de victòria, reben el nou Congos a l'Unicaja de Màlaga demà a 3:15 del vespre. El Manresa tanca la classificació a l'ACB amb 3 victòries després de 16 jornades.
Per cert, dilluns al migdia tindrà lloc el sorteig de la Copa del Rei de bàsquet, que es disputarà a l'Olímpic de Badalona del 16 al 19 de febrer amb dos equips catalans, el Barça i la Penya, que a més serà l'equip anfitrió. I un últim punt de bàsquet. Avui l'ICG Força Lleida tanca la primera volta a la Lliga Leport.
Els lleidatans reben a l'espai Fruita Barris Nord a l'Ourense a les 9 de la nit. Després de perdre la setmana passada contra el Cué, el Juaristi, l'equip de Gerard Encuentra es vol retrobar amb la victòria avui contra el conjunt gallec, equip de la part baixa.
En futbol sala, avui hi ha jornada per als dos equips catalans de la primera divisió masculina.
El Barça visita el Córdoba a 9:15 i un quart d'hora després l'Indústria Santa Coloma rep el Jaén, amb qui també s'enfrontarà a la Copa del Rei la setmana vinent. Els blaugranes són líders a 4 punts més que el Palma i els colomencs són 11ens a un punt de les places de play-off pel títol.
En waterpolo, un resultat d'ahir de la divisió nord femenina.
Victòria del Sant Andreu a Cantoda contra el Catalunya per 8-16 en un partit pendent de l'onzena jornada.
En hoquei herba, el Mundial masculí que s'està disputant a l'Índia, la selecció espanyola, amb 10 catalans, tanca la primera fase amb derrota.
Espanya va perdre contra Anglaterra 0-4, malgrat que ja estava classificada per als vuitens de final. S'enfrontaran a Malàisia diumenge a les 12 del migdia.
I un últim apunt, ahir va arrencar a Espot, a l'estació Pallarenca, al Mundial de Paraesquí.
La competició, que s'allargarà fins al diumenge 29, comptarà amb la participació de 87 esportistes de 26 països. El Mundial compta amb 6 disciplines, slàlom, slàlom gegant, alpí combinat, supergegant, descens i slàlom paral·lel. A mitjans de març se celebrarà, en aquest cas, a la Molina, el Mundial de Parasnowboard, organitzat també per la FIS, la Federació Internacional d'Esquí.
I com cada divendres, toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte tindrem molt bàsquet i també futbol, Sergi.
Des d'un 7:15 de la tarda, bàsquet de Lliga EVA, les televisions locals i a Xala, amb el partit entre el Martinenc Bàsquet i el Navas Biscola, amb connexions amb els partits també d'EVA, entre el Baix Òptica Esteixidor contra el Plus Ultra Seguro Roser, el que enfrontarà el Club Bàsquet Martorell i el Club Bàsquet Vic Universitat de Vic, i el quart Germans Cruz contra la Unió Esportiva Mataró OMS. I en exclusiva per la plataforma de streaming, des de les 4 de la tarda es podrà seguir el partit de la Divisió d'Honor Juvenil de Futbol entre el Sabadell i el Badalona.
Això dissabte, demà i diumenge, futbol, handbol i també rugbi.
A les 12 del migdia es podrà veure en exclusiva per Xala el partit de la Divisió d'Honor Masculina de Rugbi entre la Unió Esportiva Sant Boiana i el Recoletas Burgos Universitat de Burgos, al Valdir i a l'EU. I ja a la tarda, futbol de primera catalana amb el partit entre el líder del grup 3, el Reus Futbol Club Redis, i el Catllar, que es troba a mitja taula. Es podrà veure a televisions locals i a Xala a les 4 de la tarda. I ja a partir d'un 7:15, handbol amb l'enfrontament entre el CAC 7 Balonmano Granollers i el Sant Vicenç de la Lliga Catalana Juvenil Femenina. Ladies and gentlemen.
Divendres 20 de gener comencem parlant de futbol. El Barça s'enfrontarà a la Reial Societat als quarts de final de la Copa del Rei i ho farà a casa, a l'Spotify Camp Nou, un factor clau per aquesta eliminatòria que es disputa la setmana que ve, entre el 24 i el 26 de gener, 24, 25 o 26 de dimarts a dijous que de la setmana que ve, i que serà també a partit únic. L'última que es disputa a partit únic, les semifinals ja serien a doble partit. Els altres emparellaments seran Madrid-Atlètic de Madrid. Atenció, aquest derbi madrileny en aquests quarts de final a partit únic serà el Santiago Bernabéu, Osasuna-Sevilla i València-Atlètic Club de Bilbao. Com dèiem, ahir el Barça va superar 0-5, victòria força solvent del Barça a Ceuta, tot i que la primera part va costar una mica, la segona van acabar caient els gols, que demostraran aquesta diferència de categoria entre el rival, un rival com el Ceuta de Primera Federació. Rafinha, un dels més destacats, va fer el primer a les acaballades de la primera meitat, i ja la segona Lewandowski va fer el segon, Ansu Fati, que diumenge serà titular, ja ho va anunciar Xavi, el tercer, que sí el quart, i el polonès Robert Lewandowski sancionat pels dos propers de Lliga, recordem, partits de la Lliga, que va completar el seu doblet. Escoltem la valoració del tècnic Xavi Hernández, satisfet amb el seu equip.
Per sobre de tot, destacaria l'actitud de l'equip, no? Crec que ha estat molt bé, agressius, ha tingut una actitud molt bona i això és molt important per nosaltres. Teníem ja l'experiència del partit de l'Intercity, que quan baixes el nivell d'activació et poden passar per sobre. Avui hem concedit pràcticament molt poc. Partit amb molta solvència de l'equip, demostra l'equip que té ganes, que té fam i que no és fàcil venir a jugar a camps com aquest, no? Es poden complicar, ells extramotivats, però crec que hem estat molt solvents, molt serios, molt professionals i per això el resultat, i estem a quarts de final, que estem contents. Demostrem que tenim gran plantilla, també.
El Barça, que abans d'afrontar els quarts de final d'aquesta Supercopa del Rei, volíem dir, la setmana que ve, visitarà diumenge el camp del Getafe, en partit de Lliga, a 6:45 de la tarda. L'Espanyol, que va caure eliminat dimecres d'aquesta Copa contra l'Atlètic Club de Bilbao, rebrà demà mateix el Betis, a 4:45 de la tarda a l'RCD Stadium. Aquesta tarda farà la roda de premsa prèvia al tècnic Diego Martínez, i el Girona, que visitarà diumenge la Ceràmica per jugar contra un Villarreal que ahir es va veure remuntat contra el Madrid per dia 10 també a la Copa, vol seguir creixent també a la Lliga. Fa una estona en parlava el tècnic Mitchell a la roda de premsa prèvia. L'escoltem.
El Villarreal és un equipàs. Ara mateix estan en un gran moment de forma, perquè en Quique ara l'estil és molt... A mi m'agrada molt. És un equip que juga en la pilota espectacular. És un partit molt, molt difícil per nosaltres, perquè hem de fer un partit en defensa, molt concentrat.
Veurem si ja debuta amb la samarreta del Girona l'última incorporació del conjunt gironí, Víctor Tsigankov, que ahir es va entrenar per primera vegada a les ordres de Mitchell. Serà a baixa el central santcoatenc David López, que té una lesió a l'isquio de la cama esquerra, segons ha confirmat el club aquest mateix migdia. I en categoria femenina va tocar patir, però el Barça ja és a la final de la Supercopa d'Espanya després de superar el Real Madrid ahir a la semifinal. Ho va fer després d'una pròrroga i després de jugar més d'una hora amb una futbolista menys per l'expulsió per doble groga d'Irene Paredes, que no podrà jugar, per tant, a la final de diumenge. El tècnic Jonathan Giral destacava el mèrit que tenia aquesta victòria.
Té molt mèrit guanyar qualsevol partit de futbol. Té més mèrit encara si guanyes el Real Madrid i amb una jugadora menys. Jo crec que hem estat molt superiors durant tot el partit, amb 11 i amb 10 jugadores. Hem tingut la sensació de que, sí, amb l'1-1 la cosa es complicava, però la reacció de tot l'equip crec que ha estat excel·lent i té molt mèrit guanyar. Guanyar contra el Madrid, classificar-se cap a la final i estar pràcticament una hora de partit jugant amb una jugadora menys i amb la mentalitat, amb l'actitud, amb la predisposició de continuar atacant. Crec que és el que més mèrit té de tot.
Diumenge a les 12 del migdia serà aquesta final de la Supercopa d'Espanya femenina, també a Mèrida, contra la Real Societat, dirigida per l'entrenadora catalana Natàlia Arroyo, un dels equips que més ha complicat aquesta temporada a les blaugranes en Lliga. Precisament, per tant, entre aquest diumenge i la setmana que ve, entre setmana, tindrem dos Real Societat-Barça, Barça-Real Societat, en aquest cas entre els primers equips masculí i femení de la Supercopa, la final de la Supercopa femenina en aquest cas, i els quarts de final de la Copa del Rei, també a partit únic a l'Spotify Camp Nou. Precisament la Lliga, aquesta Lliga F, tornarà la setmana que ve amb la jornada intersetmanal que ens portarà amb un nou derbi a l'estadi Johan Cruyff entre Barça i Levante en les Planes dimecres a les 9 de la nit. En bàsquet, bona victòria del Barça ahir a Vitòria, a la pista de la Baskonia, l'onzena jornada de l'Eurolliga masculina, que situa els blaugranes al capdavant de la classificació, amb 13 victòries, les mateixes que el Fenerbahçe, perdoneu, i el Real Madrid, que encara ha de jugar avui el seu partit a la pista d'Olympiacos. De fet, si guanyessin els grecs, la jornada acabaria amb un quàdruple empat al top d'aquesta Eurolliga. Ahir el Barça, que recuperava Satoranski després de 15 dies i no va poder comptar ni amb Veseli per grip ni amb Oriol Paulí amb gastroenteritis, va pujar el nivell de la defensa en molts trams de partit, el que li va permetre acabar guanyant 78-85 a un Baskonia amb molt bon moment de forma. El tècnic Sara Jessica Bixus destacava el paper de la segona línia de la banqueta.
Había muchísimas mucho mejor defensa por nuestra parte, ¿no? Yo creo que Rocas, Oscar y Alex sobre todo han hecho unas faltas tácticas en un momento justo para parar un poco el ritmo de Baskonia y bueno, nuestro banquillo ya está jugando un mes a un nivel muy alto y bueno, ojalá esto siga así.
El proverbi per als blaugranes serà diumenge al migdia al Palau contra el Bilbao, en Lliga CB. A la setmana que ve tindrem clàssic d'Eurolliga, Real Madrid-Barça, amb el liderat en joc, com dèiem. Tornant a la CB, a la Lliga Endesa, el bàsquet Girona també jugarà diumenge al migdia, en aquest cas a la pista del Granada, i el Joventut també diumenge, en aquest cas a la tarda, rebrà a l'Olímpic al Gran Canària. L'únic dels catalans que juga demà mateix, en aquesta 17a jornada de la Lliga Endesa, és el Baxi Manresa, que necessita començar a sumar victòries per sortir de la part baixa, i que rebrà demà a partir de 3:15 a l'Unicaja de Màlaga. Fa una estona ha parlat el tècnic Pedro Martínez a la roda de premsa prèvia. L'escoltem.
El competir és subjectiu, no? Tu pots dir, hòstia, jo crec que aquest dia no han competit i potser has perdut de 5 i potser és veritat, no has competit perdent de 5, no? I un altre dia has perdut de 20 i has donat el teu màxim i has competit al màxim nivell, però és que l'altre rival era millor. En canvi, el que sí que és subjectiu són les victòries, això sí, són 3. Portem 3 de 16 ara mateix, no? O sigui, això és una dada objectiva. Estem per sota del que ens agradaria i estem preocupats pels resultats. Però per competir jo diria que excepte un dia més o menys ho hem fet.
Aquest Baxi Manresa-Unicaja començarà a 8:45 del vespre. Demà, a la Lliga Femenina, demà a la tarda tenim un Guernica-Unigirona i un Cadí-la-Seu-Benvibre. El Barça-Sant Feliuenc rebrà diumenge el Joan Carles Navarro al Leganés. I tornant a la categoria masculina, la Lliga Lep-Or, avui l'ICG Força Lleida es vol refer de la derrota de la setmana passada contra el Cuel, Juaristi, rebent a casa a l'Ourense, un equip també de mitja taula, mitja baixa. Els lleidatans són 5ens amb 11 victòries i 5 derrotes i no les volen desenganxar de la part alta. La prèvia des de 1 a 1 de Ràdio, Sergi Guiu.
Les dues cares de la moneda signifiquen l'ICG Força Lleida d'aquest curs, i és que els lleidatans han encaixat 5 derrotes, totes a domicili, mentre que l'Espai Fruita Barris Nord porten pràcticament un any sense perdre. En aquest sentit, i conscients que per seguir immersos en aquest top 5 de la Leport, toca guanyar sí o sí els partits a Lleida. Els deixar ara en contra volen continuar fent-se forts a la capital del Síria. Ho deixava clar l'entrenador.
Sí, aquí a casa ens estem fent forts, no? Hem d'estar molt bé, sobretot en línies defensives, no? Ja, com he comentat, ja han incorporat ara recentment un parell de jugadors, el Jordan Zamora, que tothom sap de la seva qualitat, no? Han incorporat un pivot alt, no? Que també era una posició que tenien una mancança, i després tenen jugadors de molta qualitat, no? I que amb l'entrada del nou entrenador, pues, els ha donat com una mica de xispa nova, no? I bueno, sabem que són un molt bon rival i que nosaltres, pues, si tornem a fallar en un d'aquests bàsics, segurament tinguem números de perdre, no? Però és cert que aquí, pues, amb la nostra gent, hem d'estar molt enxufats i segur que així serà, no? Però bueno, això no garanteix una victòria.
L'enfrontament d'un altre de sortida de les 9 de la nit aquest divendres amb un ICG Força Lleida amb dubtes físics pel que fa a Fabio Santana, Àlex Urtasun i Amadou Sidibé.
En futbol sala, avui es juga la meitat de la 17a jornada de la primera divisió masculina i juguen els dos equips catalans. El Barça ja és a Còrdoba per disputar a partir de 8:45 el partit contra el conjunt andalús, que lluita per evitar el descens. A la part baixa, els blaugranes són líders amb 4 punts més que el segon, el Palma, i venen de guanyar el derbi contra Indústries la setmana passada. Escoltem el jugador del Barça, Juanjo Catela, parlant sobre Còrdoba i també sobre les declaracions polèmiques, en certa manera, del seu entrenador, Jesús Velasco, la setmana passada parlant sobre el sobrepès del jugador, que feia que no aguantés un ritme alt constant
pasan durante los partidos.
Todos los partidos fuera de casa están siendo complicados y Córdoba es verdad que la clasificación está un poco abajo, pero siempre ponen las cosas muy difíciles allí en su campo y la verdad que va a ser un partido muy duro. Bien, bien, se ha habido un poco de revuelo por todo, pero bueno, estoy tranquilo, estoy intentando trabajar más para que todos estemos contentos, que el club esté contento y sobre todo que todos los objetivos que nos marquemos este año pues se consigan.
Aquest Córdoba a Barça, avui a 8:45 i un quart d'hora més tard, a l'Indústria Santa Coloma, que lluita per estar entre els 8 primers a la final de temporada, es vol retrobar amb la victòria a casa rebent el Jaén, l'actual tercer classificat. Escoltem el jugador de l'equip colomenc, David Peña.
Pese a perder el último partido contra Barça, yo creo que dimos una muy buena imagen y el equipo lleva con confianza y sabemos que podemos competir con todo el mundo. Jaén es un equipo que siempre es complicado y además lleva una muy buena racha sin perder muchos puntos. Así que sabemos que va a ser un partido muy duro, pero aquí en nuestra casa sabemos que nos tenemos que hacer fuertes. Sabemos que en casa a lo mejor podríamos haber sacado más puntos de los que hemos sacado la primera vuelta, pero bueno, en la segunda vuelta intentaremos sacar todos los máximos posibles y si puede ser todos, pues mejor.
El d'avui serà el primer dels dos duels consecutius entre Indústries i Jaén, al Pavelló Nou. Dimecres que ve els colomencs reben els andalusos en l'eliminatòria de vuitens de final de la Copa del Rei. El Barça també jugarà dimecres, en aquest cas a la pista del Sala 10 Saragossa de segona divisió. Amb vòlei aquest cap de setmana tenim derbi tarragoní a la Superliga 2 masculina entre Torredembarra i Tarragona, Sant Pere i Sant Pau. Dos equips que arriben amb objectius ben diferents. Els locals lluiten per sortir de la part baixa, mentre que el Sant Pere i Sant Pau vol continuar sumant per atrapar el líder, Lliga Grau de Castelló. El duel començarà diumenge a les 5 de la tarda. On a la torre, Josep Sánchez?
Els de Blados Teboski estan a 4 punts del líder, Lliga Grau, i tenen 3 de marge sobre el Sant Roque. Per contra, el Cebol Torredembarra està immers en la lluita per la permanència. Els torrencs són desens amb 4 punts de marge sobre la zona perillosa. Malgrat la diferència en la classificació, el tècnic cooperativista apunta que el Cèbol sempre els hi ha posat les coses complicades a Torredembarra. Destaca la dificultat extra que suposa per a ells aquest partit de rivalitat territorial.
Los equipos en casa juegan bien, pero sobre todo en Torredembarra, aquí la gente está muy inspirada contra nosotros y como cada año será un partido complicado y si no estamos bien vamos a sufrir.
Iñaki Bescós, tècnic del Cèbol, comenta que l'equip arriba amb bona dinàmica i coincideix en assenyalar que el rival d'aquest diumenge els motiva especialment.
En aquest moment és quan surt la millor versió dels jugadors moltes vegades, no? Perquè tenim jugadors que saben competir, que saben estar a la pista i bueno, ells també suposo que els hi pesa és jugar aquest derbi. Segurament nosaltres tenim poc a perdre i en canvi i molt a guanyar i ells una mica al revés.
El partit es jugarà al Pavelló Municipal Sant Jordi aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda.
Gràcies, Josep. En waterpolo, un apunt, el Club Natació Terrassa afronta la setmana que ve els quarts de final de la Challenger Cup contra el Ludwigsburg alemany. Si fa uns dies el conjunt femení feia història, classificant-se també pels quarts, en aquest cas de l'Eurocup femenina, ahir es presentava la participació de l'equip masculí en aquesta competició de nova creació, aquesta Challenger Cup, la tercera competició europea, que arrencarà dimarts que ve, 24 de gener, amb l'anada d'aquests quarts a Alemanya, mentre que la tornada serà el 8 de febrer a l'àrea olímpica de Terrassa. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Repte il·lusionant pel Club Natació Terrassa, que afrontarà el proper dimarts als quarts de final de la Challenger Cup. El rival serà el Ludwigsburg, el conjunt alemany. El partit es jugarà, com dèiem, el 24 de gener i la tornada el 8 de febrer a l'àrea olímpica. Una oportunitat d'or per al conjunt agarenc per continuar avançant a la competició. Dida Covacho, entrenador del Club Natació Terrassa, parla d'aquest partit.
Jo crec que arribem en un bon moment. Els jugadors sobretot arriben descansats, perquè al final pensa que la part final de l'any va ser molt dura. Anàvem jugant dimecres, dissabte, partits molt intensos. Tot el tram final que tenim de Lliga, de la primera volta, estava molt apretat. Jo crec que han pogut descansar bé, així que arribem en un bon moment.
I escoltem a Ivan Sánchez, porter del Club Natació Terrassa.
Sí, bueno, som un equip que som bastant joves, no? També n'hi ha joves que estan experimentats i és un mix que crec que va bé per l'equip. Tots ens ajudem entre tots i la veritat és que l'equip està molt confiat i sortim amb moltes ganes i molta il·lusió, no? L'equip està entrenant bé, estem jugant bé, crec que ho estem demostrant, i nosaltres, com ha dit Didac, anem allà a guanyar el màxim possible.
Tot i que els agarencs tenen el cap ara mateix en la competició de Lliga, ja que el conjunt de Didac Covacho demà visita la piscina del Sant Andreu.
Gràcies, Miqui. I aquest diumenge arriba el 29è Cross del Penedès a la Muntanyeta. Tots els detalls des del canal Vinolèrdula, Raimon de Cara.
Aquest diumenge, el Club Esportiu Penedès, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Olèrdola, del Consell Esportiu de l'Alt Penedès i de l'AMPA de l'Escola Circell, organitzen el 29è Cross del Penedès, 34a edició del Cross de Moja, a la finca municipal de la Muntanyeta d'Olèrdola. Les curses estan obertes a totes les persones participants i atletes de les escoles, dels clubs i de les entitats de l'Alt Penedès i d'altres comarques. Les inscripcions són totalment gratuïtes i es poden realitzar el mateix dia al circuit, fins a 30 minuts abans de cada cursa. La primera de les curses a les 10 és la de la categoria Open per nascuts i nascudes l'any 2008 i anteriors. En aquesta categoria els guanyadors van ser l'edició anterior Jounat Hassini del Saragossa Scorpion i Berta Reventós de l'Esportiu Penedès. I fins la 1 s'aniran succeint les proves de les categories infantil a la Vi Benjamí Promoció Mainada i Cigronets. La prova forma part del calendari de curses de cross escolar de l'Alt Penedès puntuable per la temporada 2022-23.
Gràcies, Raimon. I últim apunt, la ciclista de Llorenç del Penedès, Mireia Benito, inicia la seva primera temporada en un equip professional. Benito participarà en algunes de les curses més rellevants del calendari de ciclisme de mundial. Domènec Ràdio, Lourdes Meronyo.
La ciclista penedesenca Mireia Benito està preparant a Tenerife la seva primera temporada en el ciclisme professional. La de Llorenç va signar la passada tardor el seu primer contracte professional amb l'equip neerlandès de la Jane Suran Sudal Quick Step. I ara ja pensa en les primeres curses que afrontarà aquest 2023. La Setmana Ciclista Valenciana, a principis de febrer, serà el seu debut en el camp professional. Més endavant, Benito podria prendre part en clàssiques com la Lieja-Bastogne-Lieja, la Fletxa Valona o l'Amstel Gold Race durant en el mes d'abril. El seu nou equip està treballant en la confecció del calendari competitiu de 2023 i encara hi podria haver canvis. La de Llorenç del Penedès explica que estic molt il·lusionada pel repte de competir a nivell professional. M'havia plantejat deixar el ciclisme d'alta competició de banda perquè ja no podia seguir treballant a canvi de res. Tot va donar un tomb sobtat quan vaig rebre la proposta de la G Insurance. Benito es planteja aquest 2023 com un any d'adaptació tant a l'equip com a les curses. La G Insurance té com a objectiu ascendir a la World Tour a curt termini i és per aquest motiu que ha confeccionat una plantilla de primer nivell internacional. Mireia Benito es defineix més aviat com a rodadora a qui li agrada buscar la seva oportunitat en forma d'escapades.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Be over this by now. Yeah, it's been too long since we got crazy. I'm lucky spinning out. I'm counting down to five.
I fins aquí l'enjoc d'aquest divendres 20 de gener. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas i l'Ura Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit.
Francesc Aragó i la definició del metre. Francesc Aragó va néixer el 26 de febrer de 1786 a Estagel, una població propera a Perpinyà. Des de jove va manifestar una excepcional capacitat per a l'estudi de les matemàtiques. Va ingressar a l'Escola Politècnica de París el 1803 amb la nota més alta de la seva promoció. Als 24 anys impartia classes en aquella escola sobre geometria analítica i ja era membre de l'Acadèmia Francesa de les Ciències. Al mateix temps va ser nomenat com un dels astrònoms del Reial Observatori de París. Gràcies a l'ajuda d'alguns altres científics francesos, com Poisson o Laplace, va obtenir el càrrec de secretari bibliotecari de l'Oficine des Longitud, l'oficina dels pesos i mesures de l'Observatori de París, càrrec que compaginava amb la seva activitat en l'Escola Politècnica. La seva aportació fonamental a l'astronomia de posició va consistir en la mesura del meridià terrestre des de París, l'eix geogràfic de referència abans de prendre el de Greenwich. Aquest treball el va portar a continuar les mesures geodèsiques iniciades entre Dunkerque i Barcelona, travessant els Pirineus i per diferents indrets de Catalunya fins a les Balears, on va acabar la seva mesura determinant la latitud de l'illa de Formentera. Aquest treball va ser molt important en un moment en què l'economia i els viatges per terra i per mar i la primera revolució industrial necessitaven unificar mesures i, entre d'altres, les de longitud sota un patró únic. Van mesurar el metre amb molta precisió. Aragó va desenvolupar diferents aspectes en el camp de la física. Entre els més importants, va descobrir el que s'anomena el magnetisme rotatori i que obre la porta a l'electromagnetisme i a la teoria de la relativitat. Va col·laborar amb Fresnel en el desenvolupament de les teories òptiques ondulatòries de la llum. Tots dos van estudiar la polarització de la llum i els seus experiments, el 1838, van servir per determinar la velocitat de la llum. Va viure a París i en aquesta ciutat va donar els seus concorreguts i famoses classes d'astronomia popular, des de 1812 fins al 1845. Va morir el 26 de febrer de 1853, als 67 anys.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Els taxistes se sumen a la vaga convocada per la sanitat i l'educació dimecres que ve. A més, els conductors han convocat una aturada de 4 hores amb 5.000 vehicles a la Gran Via de Barcelona, tot per reclamar mesures contra les plataformes VTC i les tarifes no regulades que fan servir plataformes com FreeNow. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, fa aquest advertiment.
Però el miércoles serà, una vez más, una movilización histórica. Y no vamos a hacer una marcha lenta, vamos a dejar los coches ahí, para que todo el mundo se acuerde de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. Y nos uniremos a la movilización en defensa de los servicios públicos.
I a tot això, Metges de Catalunya acaba d'anunciar que convoca una nova vaga. Serà els dies 1, 2 i 3 de febrer i se suma a la ja convocada per dimecres i dijous vinent. És divendres 20 de gener de 2023 i tenim més titulars. Concentració a Balaguer, a la Noguera, per condemnar l'assassinat masclista comès presumptament al municipi. Albert Güell.